El Melic del Futbol, amb Jordi Melic.
Sóc
el millor
del futbol català.
És que no, eh? Viure,
som el
Melic
de Bon i aquí estaràs informat.
Jordi Melic, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Així m'agrada que cantis des de casa. Com va tot?
Fent molta bondat, eh? Molta bondat.
Sí?
I a casa, escolta'm, a casa, mirant camps de futbol. L'altre dia us vaig explicar. Estic ordenant aquí les fotografies que tinc dels camps de futbol. I fent molta neteja. Mai havia tingut la casa tan neta com ara.
Sí, molt bé. Escolta'm, però continues treballant, eh? Molt pendent del futbol català.
Bé, treballo aquí amb vosaltres i també a la meva feina via telemàtica fem el que podem. Mira, si em permets fer un spoiler, la gent que vulgui seguir la xarxa social de Torre Barrina, oferim entreteniment també a aquesta gent que, bé, a tots nosaltres que hem de quedar-nos a casa aquests dies, que consultin també les xarxes socials de Torre Barrina, que és on també jo treballo.
Molt bé, escolta'm, sempre parlem durant aquests dies de confinament de la primera divisió, de la segona divisió, del futbol internacional, de la Premier, de la Bundesliga, però també tenim futbol internacional futbol català, que també pateix les suspensions i els ajornaments. Tot està aturat ara mateix, Jordi.
Tot, i fins i tot el memorial Josep Barceló, que alguna vegada n'hem parlat en el Tot Gira, crec que l'any passat, un memorial que fa el Club de Futbol Tordera i que arribava a la 23a edició i que estava programat pel 6 de juny. També ja han anunciat que suspenen l'activitat futbolística, com bé escoltava la mare del jugador de tenis taula paralímpic, no? Perquè és un risc, posar dates a coses que vés a saber què passarà el dia 6 de juny i s'ha de ser molt prudent. També s'ha suspès el 7è viatge solidari de la RMSA, que anaven a Gàmbia, el proper 4 d'abril marxaven, ja tampoc el faran. També s'ha suspès ja de forma formal la final de la Copa Catalunya Amateur, que l'havien de jugar a Terrassa, l'Hospi i el Llagostera. És a dir, que escolta'm, el futbol català també fa bondat, s'ha de quedar a casa i evidentment allò que no es pugui disputar ara, doncs ja es disputarà més enllà, o escolta, l'any que ve.
Escolta, nosaltres, Melic, hem decidit, l'altre dia ho vam parlar tu i jo per telèfon, que mantenim el concurs dels himnes, perquè això sí que ho podem continuar fent. No podem portar històries, però sí que podem seguir presentant i mantenim viu aquest concurs d'himnes. Avui presentarem un himne candidat de la setmana, final de mes farem final de mes, per tant, això ho mantindrem tot igual. Però, atenció, perquè el Melic ha rebut un ajudant insospitat, i és que aquest programa que tot gira, que és un punt diferent, l'estem fent amb l'ajuda de molta gent, de molts col·laboradors. I un home del Tot Gira, que el tenim normalment seguint els partits del Madrid, és el Pere Escobar. Pere, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt content de ser aquí.
Tu em vas dir l'altre dia, doncs a mi m'agradaria donar-li un cop de mà al Melic i també aportar el meu granet de sorra, perquè a mi el futbol català m'encanta i jo vull portar històries de jugadors mítics del futbol català, Pere.
Sí, senyor.
Perdoneu, m'estàs proposant una orgia de futbol català amb el Pere Escobar?
Sí. A metre i mig, Melic, a metre i mig.
Cap problema, però això és un autèntic plaer, home, endavant.
A veure, Pere, per on comencem?
Doncs, mira, he estat repassant. Jo vaig començar a fer futbol català el 79, i és l'època de la meva partida. I buscant, he trobat el personatge del futbol català. Jo crec que si la Federació Catalana hagués de fer una medalla, una estàtua, li hauria de fer amb aquest personatge, que ha estat jugador, ha estat entrenador, secretari tècnic, directiu, vicepresident, president de diversos clubs, i que per mi és un referent del que era el futbol català abans i que manté aquell esperit inqüestionable i diferent que el fa meravellós. Què et sembla?
Home, no, fantàstic.
Sí? És un senyor que segur que heu sentit, es diu Xavi Agustí. Mm-hmm. Va néixer ara fa 79 anys, va ser davanter els anys 60, va jugar al Girona, era un golejador. Als 16 anys va venir a estudiar a Barcelona, a l'Escola Pia de Sarrià, va fitxar el juvenil de l'Espanyol, i perquè et vagis quedant de com és el personatge, perquè la història final l'has d'entendre amb els referents que ell té, l'Atlètic de Madrid, que aleshores havia d'entrenar el Ferdinand Dausic, que havia sigut entrenador del Barça, el va voler fitxar. A l'Espanyol no el volia vendre, aleshores no hi havia clàusula de rescisió, i ell què va fer? Va demanar un canvi de residència, i per fer això es va apuntar a estudiar ciències polítiques, que no li interessaven gens, però que era una carrera que només s'estudiava a Madrid, m'entens? I aleshores el tio va fotre el camp a Madrid i l'Espanyol no va tenir més remei que donar-li la baixa i que ell se'n pogués anar, amb la desgràcia de que va arribar a Madrid lesionat, perquè s'havia lesionat en un partit de Costellà de Banyoles, que és d'on ell és, i que el Fernando Dalcic el van fotre fora de l'Atlètic de Madrid al cap de 3 dies. Però va estar estudiant 3 anys ciències polítiques. Ell explica que si volgués les podria acabar ara perquè li queden poques assignatures. I va estar jugant al Plus Ultra i al Parque Móvil, que eren els dos filials del Real Madrid. El va arribar a voler Di Stéfano, però no s'hi va quedar a Madrid perquè trobava falta Girona, que és la seva terra, és el que a ell li agrada, i perquè aleshores la diferència entre jugar al Madrid o al Barça i al Girona econòmicament no era res de l'altre dijous. M'entens? Mira com és el personatge. Ell es diu Xavier Agustí Bogdamont, o Bosdamont, perdó. És un cognom diferent, aquest de Bosdamont.
Bosdamont jo no l'havia sentit mai.
Jo tampoc. Però té una particularitat. El permetia jugar a dos equips diferents. Per què? Perquè el punyetero, amb els de Madrid, els deia Bosc, espai, de, espai, Mont, que era el que ells entenien, que li devien dir Bosdamont, una cosa així. D'acord? I aquí tenia una fitxa que era Bosdamont, sencera, amb la qual cosa ell jugava el Plus Ultra i quan arribava Setmana Santa, estiu o algun partit important del Banyoles, el seu avi li pagava el viatge i el tio fotia un viatge, jugava amb el Banyoles i tornava.
Hosti, boníssim.
O sigui que ja aleshores les feia de tot. Va jugar a segona divisió amb el Melilla, ha sigut campió d'Espanya amb la selecció catalana, va jugar amb el Luis Aragonés a l'equip universitari. Quan va deixar el futbol, es va fer entrenador, va pujar el Banyoles a tercera, a l'Olot, amb el Girona va pujar a segona B, ha entrenat el Guíxols, el Roses, l'Escala, l'Aro, el Vilobí, el Sant Andreu, l'Andorra, el Figueres, ha jugat diverses promocions d'ascens, ha estat president del Banyoles del 71 al 73, ho ha estat tot el Girona, jugador, entrenador, secretari tècnic, directiu, vicepresident, president accidental durant 60 dies... però bé, la gràcia d'aquest home és la seva capacitat per pensar diferent de la resta del món.
Doncs em sembla molt interessant poder abocar les figures d'aquests personatges que segurament no són molt coneguts pel públic en general. No estem parlant de jugadors que han passat a la història dels grans clubs de la Lliga Espanyola, però que, ho hem dit moltes vegades, Mèlic, són els que han fet possible aixecar i mantenir viu el futbol català.
I com a entrenador, aquest home també n'ha fet de tot tipus, eh? De tot tipus. Jo recordo un Ospi Girona, la temporada 90-91, que hi havia 7 equips que podien optar a les 4 places de promoció d'ascens a segona, ara que què es pot dir això ja. I Ospi i Girona es van posar d'acord per, bé, decidir el resultat dels últims 5 minuts, segons com anessin els marcadors. L'empat no els hi servia, i segons com anaven els marcadors, una victòria de l'Ospi o una victòria del Girona, doncs el situava dalt. L'entrenador de l'Ospi en aquell temps era el Ramon Moya, i sí, van decidir això, però al final van acabar 0-0 i amb una emprenyamenta increïble, perquè cap dels dos va pujar. Aquell any van fer la promoció al Barça Atlètic, al Cartagena, al Manlleu i l'Alcoià, i el Ospi i el Girona, que tenien opcions, al final van ser 6-7 sí. Per no posar-se d'acord. I mira que ho havien pactat abans, eh?
El Xavier Agustí on el tenim? Si no he fet malament els càlculs...
79.
79, eh?
79 és viu, està a Girona... i és un personatge entranyable de Girona, l'adoren. Entre altres coses, deixa'm explicar-te tres anècdotes d'ell. Partit amb boira, preferent catalana. Li diu a l'àrbitre, esto no se puede jugar porque aquí no se ve nada. I a l'àrbitre li diu, aquí se ve perfectamente y yo lo estoy viendo todo. I ell li diu, àrbitre, no se ve. Que se ve y se juega. El seu equip va jugar amb 13 jugadors. Quan hi havia un corna, entraven els jugadors per la banda i l'àrbitre no ho veia, evidentment. Sí. Partit ajornat, li posen una data que no li convé perquè se li lesionen dos jugadors i el tio aconsegueix ajornar-lo dos cops més. El primer cop, quan fan que el partit es jugui, crec que era a anglès, i compra totes les pilotes de futbol de la botiga d'esports d'anglès, i s'endú totes les pilotes de futbol del camp, amb la qual cosa, quan arriben els dos equips, l'equip de fora diu, bueno, jo no he de portar pilota. L'equip de casa diu, hòstia, estem en un camp neutral, jo tampoc, la tiene que traer usted. I l'àrbitre no en tenia, van anar a buscar-la i no la van trobar. La segona vegada que la va ajornar, va fer apagar els llums del camp, ell, i no es va poder jugar per falta de llum.
Carai.
Però la més grossa que ha fet amb molta
diferència... Ràpid, Escobar, que ens deixes sense temps i no podrem fer l'himne, va.
Aquesta és brutal. Temporada 85-86, partit de tornada, segona ronda. Sabadell, Banyoles. Havia guanyat 1-4 l'anada al Sabadell, tornada a la Nova Creu Alta, no hi havia el president que estava veient el Barça amb el Porto, era el Sabadell del Tente Sánchez, Perico Alonso, tota aquesta gent. El senyor Xavier Agustí va fer 10 canvis, 8 canvis a la mitja part, va fer passar tota la plantilla per la dutxa perquè plovia i va tenir, perdoneu l'expressió, però ho he de dir així, els sants collons del minut 51 i el minut 71 fer els dos canvis reglamentaris.
Molt bé, bravo.
Els hi havia promès que jugarien tots i ho vam fer.
Xavier Agustí, vos de món, una abraçada, un artista, pel Xavi, que espero que ens estigui escoltant. Mèlic, se t'ha menjat el temps d'Escobar i tens un minut per presentar-nos l'himne candidat de la setmana. Així que va, a tota pastilla.
Anem ràpid. Mèlic. No, home, no, cap problema. Avui fem el Futbol Club Capellades, que per cert està de centenari i serà el proper tema quan recuperem la normalitat amb la seva nova presidenta, que segur que ens està escoltant, l'Asun. Doncs l'himne del Capellades el va escriure el senyor Joan Pinyol, la composició de Xavi Casanyes, i la va interpretar la Coral Nova Veus de Capellades. I comença d'aquesta manera. Amb il·lusió i esforç. Els colors. Hi ha tres estrofes, la tornada és aquesta.
És molt líric.
Molt, i molt maco, eh? El groc. Per tot. Una altra estrofa és aquesta que escoltarem ara mateix. Any a la brana.
Mira, perquè la setmana que ve ens quedarem a casa, però és que si no... quan plogui, ja sabrem el motiu.
Sí, el Mèlic intenta seguir la lletra, no, però no l'enganxa gaire.
No digueu això.
I com
això,
remata l'himne? Com remata l'himne del Capellades?
Mira, acaba dient quins són els colors del Capellades. Som-hi!
Molt bé, doncs l'himne del Club de Futbol Capellades, candidat a millor himne del mes de març. És el primer candidat, per tant aquest mes presentarem, ens queden 3 setmanes, presentarem 3 candidats.
Correcte.
I quan tanquem el mes de març farem com sempre, això ho mantenim, que els oients votin pel millor i seguirem mantenint viu aquest concurs dels himnes. I ja has vist que t'ha sortit un ajudant, l'Escobar, que et farà pràcticament tota la feina.
És un plaer. Escolta, deixa dir-te ràpidament que el gran prevé, el José María Santos Molina, l'autor de l'himne que va guanyar la primera edició d'aquest concurs que fem,
la Fundació Esportiva Grama, sí.
Escolta, reneu a la seva pàgina de Facebook, que cada dia estava posant una cançó i l'altre dia va posar en rigorós directe a l'himne de la Fundació Esportiva Gramenet, que va ser el primer himne que va guanyar.
Doncs una abraçada també pel Preve, que el vam tenir aquí, recordo, fa ja unes quantes temporades.
Sí.
Mèlic, Escobar, moltíssimes gràcies. Escobar, demà tenim feina, tu i jo.
Oh, i tant, aquí estaré.
Demà, atenció, el Gira Challenge. Challenge Cup. Reptes entre Escobar i Eduard Solà. Seràs paterran.
M'has triat unes parelles que quan surti del meu confinament em detindran.
Adéu, Escobar, vagi bé.
El Mèlic i el Solà no acabarem bé.
Adéu-siau, adéu, Mèlic.
Adéu-siau.